Són les dues de la tarda i això és Estel Migdia. Les veus que sonen aquest dimarts 5 d'octubre del 2021 i a aquesta hora són aquestes.
Serà el proper 8 d'octubre i les persones que hi vulguin accedir hauran d'acreditar amb el certificat Covid que tenen la pauta completa de vacunació.
Tenim cobertes molt antigues, però que tot i haver possiblement superat el que s'estimava inicialment de vida útil, estan en correcte estat.
Saps que d'entrada allà hi ha un perill, allò es pot trencar i pot incrementar l'alliberament de fibres, amb la qual saps que hi ha una cosa que és perillosa.
Fa un càncer de pulmó exactament igual que el que fa les persones que fumen, que els hi produeix càncer.
Alguien tiene que poner fin a esta locura, o sea, desde una perspectiva incluso de España, yo creo que esto es un error político, un error jurídico, un error de imagen.
Aquest tipus de patinet elèctric de més de 6 km per hora fins als 25 km per hora no és una joguina, sinó que ja és un vehicle.
Una de les coses bones que té aquest equip és que és molt ambiciós.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
Així sonen les veus dels protagonistes d'aquest dimarts i des d'aquest programa t'ho volem explicar, volem analitzar-ho, perquè sobretot volem entendre el que està passant al món. És per això que saludem a tot l'equip que fa possible Estel Migdia a aquesta hora, Jordi Carretero, darrere la peixera, Pau Massip, al capdavant de la producció, Anna Closa, Olma Giró, Xavi Toscano i Sílvia Muñoz a la redacció i a l'equip d'exteriors d'aquesta casa, Judit Caselles. A tot plegat, les preguntes que ens plantegem per aquest divendres són: què diu el darrer informe d'UNICEF respecte a la salut mental i les seves conseqüències en la gent jove? Obrirà finalment l'oci nocturn i amb quines condicions? Què passa amb l'amiant a Catalunya i com afecta la gent que el pateix? La vaga de Renfe segueix, però fins quan? I com afecta els usuaris? Aquestes són algunes de les preguntes que intentarem respondre tot seguit a Estel Migdia. Dos minuts que passen de les dues de la tarda. Aquesta hora i abans de començar a voltar per casa nostra i per la resta del món, mirem cap al cel per saber quin temps farà aquesta tarda. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Al llarg de les properes hores es mantenen les suaus temperatures. Després d'un matí força fred, les hores centrals del dia estan marcades per unes temperatures que ara mateix es mouen entre els 18 i els 22-23 graus. Temperatures que en alguns punts encara poden pujar una mica i és que bufa el vent de ponent, que és el responsable d'aquest ascens de les temperatures. Tindrem també nuvolositat variable aquesta tarda, però en grans clarianes, a excepció del Pirineu. Aquí no descartem que pugui arribar a caure algun ruixat de caràcter dispers i molt aïllat. De cara a demà, al matí, el mateix fred que hem tingut avui. Per tant, caldrà la roba d'abric. De dia, les temperatures seran una mica més baixes. Demà baixaran entre 1 i 2 graus respecte a les que tenim avui. Per tant, al centre del dia, l'ambient serà agradable. Tindrem nuvolositat variable, però atenció que a primeres hores del matí no descartem que pugui arribar a caure algun ruixat a punts de la costa. Després s'obriran clarianes i a la resta del país l'ambient serà força assolellat.
I ara sí, des d'aquest programa volem conèixer tota l'actualitat i és que un de cada 7 adolescents d'entre 10 i 19 anys a tot el món té un problema de salut mental diagnosticat. Les xifres que publica l'informe anual d'UNICEF sobre l'estat de la infantesa al món són enormes i molt preocupants. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, exacte. 166 milions d'infants i joves al món, és a dir, un 13% de la població total. Gairebé el 43% dels casos són per ansietat i depressió i els trastorns per dèficit d'atenció i hiperactivitat i trastorns de comportament superen el 20%. L'informe destaca que quasi 46.000 adolescents a l'any es suïciden, és a dir, cada 11 minuts. Es tracta d'una de les 5 principals causes de mort en aquesta franja d'edat. A Espanya, l'enquesta revela que més del 58% dels joves d'entre 15 i 24 anys reconeixen sentir-se preocupats, nerviosos o ansiosos.
De fet, UNICEF avisa que en els últims 18 mesos el confinament i les restriccions de mobilitat han fet que molts infants perdessin un temps valuós de la seva vida lluny de la família, amics, aules i indrets de lleure. I insisteix en que el benestar emocional podria allargar-se durant molts anys.
A més, l'Agència de les Nacions Unides denuncia que en tot el món tan sols el 2% dels pressupostos de salut dels governs es destinen a salut mental.
D'altra banda, i quan passen 5 minuts de les 2 de la tarda, notícia del dia. L'oci nocturn obrirà la nit de dilluns a divendres a les 12 de la nit, segons acaba d'anunciar el govern. Per poder entrar, s'haurà d'ensenyar el passaport Covid o una PCR o test d'antígens negatiu, a més, per un centre homologat. A més, serà obligatori ballar amb mascareta, només estarà permès treure-se-la per beure, i l'aforament permès serà del 70%. Des del Palau de la Generalitat, Judit Caselles, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan. Doncs sí, divendres a les 12 de la nit ja es podrà fer cua per entrar a qualsevol discoteca. Això sí, s'haurà d'ensenyar el passaport Covid, que es descarrega des de La Meva Salut i que acredita que estàs vacunat, que has passat la malaltia en els últims 6 mesos o que tens el resultat negatiu d'un test d'antígens o una PCR negativa. També estarà permès presentar un document homologat per qualsevol centre autoritzat. Alerta, però, perquè el govern consultarà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la legalitat de no deixar entrar als locals aquella gent que no acrediti cap d'aquestes característiques. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, està convençuda que els jutges els donarà la raó.
De fet, Plaja també ha fet...
La possibilitat de que una mesura que és cert que pot vulnerar o condicionar drets fonamentals, però el que permet és precisament aquesta obertura, que la gent pugui accedir amb totes les garanties en aquests locals. No contemplem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'hi oposi.
No vol avançar què farà en cas que el tribunal no li doni raó, no vol concretar si es plantejaria fer marxa enrere. I sobre l'horari, es concretarà les pròximes hores, però Plaja ha avançat que serà fins a altes hores de la nit.
De fet, deia Plaja, també ha fet referència a la quarta jornada de vaga a Renfe. Avui la companyia ha informat que l'incompliment dels serveis mínims per part dels maquinistes ha provocat que fins a les 12 del migdia només s'hagi pogut oferir un 50% dels trajectes previstos, el que suposa que s'han cancel·lat 173 trens.
La portaveu ha explicat que Pere Aragonès ha enviat una carta a Pedro Sánchez per exigir que se solucioni la vaga de Rodalies i els problemes estructurals del servei ferroviari. El govern reclama que el servei de Renfe sigui regular, puntual, segur i fiable.
Des del govern català reclamem assumir la gestió d'aquest servei cabdal pel nostre país i exigim que mentre no es produeixi aquest traspàs, el govern de l'Estat posi les solucions necessàries per poder donar un millor servei als usuaris d'aquest transport públic i que també hi posi voluntat i disposició.
Sindicat i companyia no acaben de posar-se de fet d'acord. Renfe assegura que els maquinistes no estan complint amb els serveis mínims acordats i SEMAF, el sindicat, reitera que tots els maquinistes que han rebut la carta certificada de serveis mínims s'han presentat a la feina.
El portaveu de SEMAF a Catalunya, Luis Moyano, ha assegurat que el sindicat de maquinistes espera que Renfe es reuneixi avui amb el comitè de vaga per aportar solucions. Moyano, que s'ha mostrat amb confiança, ha afegit que si avui no s'arriba a un acord, esperen que almenys puguin començar a entendre's. Recordem que la vaga es fa només entre setmana, avui durarà tot el dia, demà no n'hi haurà, i es té previst que es reprengui d'aquest dijous fins dimarts, dia 12, coincidint amb el pont del Pilar.
I un de cada tres mercats municipals de Barcelona tenen elements d'amiant a la seva estructura. El que en té més és l'emblemàtic mercat de la Boqueria. Alguns dels sostres d'aquests equipaments, segons l'Institut de Mercats, ja han superat la seva vida útil, tot i que es fan inspeccions per saber-ne l'estat.
El gerent de l'Institut de Mercats Municipal, Màxim López, ha assegurat en declaracions a Ràdio Estel que cap dels mercats es troba en un grau de degradació molt forta, tot i que n'hi ha que tenen cobertes molt antigues que haurien superat la vida útil que s'estimava, com és el cas del Mercat de l'Estrella, que tenen cobertes de gairebé 50 anys.
Tenim cobertes molt antigues, però que tot i haver possiblement superat el que s'estimava inicialment de vida útil, estan en correcte estat i ho anem revisant.
L'arquitecte de l'Oficina Tècnica del Col·legi d'Arquitectes, Oriol Poc, ha comentat que la durabilitat de l'amiant pot oscil·lar entre els 25 i els 50 anys, període superat en alguns dels mercats barcelonins. L'arquitecte també alerta que la presència d'amiant en cobertes és un perill perquè en cas de trencar-se i alliberar-se les fibres esdevenen un problema de salut pública.
Suposa un problema perquè saps que, d'entrada, allà hi ha un perill, allò es pot trencar i pot incrementar l'alliberament de fibres, amb la qual saps que és una cosa que és perillosa, amb la qual cosa, normal, si no ho saps, no ho saps, però si ho saps, el normal és que intervinguis. I llavors jo diria que per això s'estan fent tot aquest tipus d'actuacions ja per començar a retirar tot aquest tot fibrociment amb amiant.
En la mateixa línia, el metge de família i expert en amiant, el doctor Rafael Abós, en una entrevista al matí a Ràdio Estel, ha insistit en la perillositat de l'amiant i en que s'ha de retirar amb urgència. També ha alertat que aquest material genera insuficiència respiratòria, una malaltia lenta i crònica amb més de dos tipus de càncer.
un dels problemes que fa és que fa un càncer de pulmó exactament igual que el que fa les persones que fumen, que els hi produeix càncer, i després el producte més patològic que produeix, amb el dia més greu que produeix, és el mesotelioma, que és el càncer de pleura, que aquest sí que és devastador en els seus efectes.
El doctor Abós ha defensat que cal voluntat política per ajudar els pobles i ciutats en la retirada de l'amiant. Tot i així, també ha explicat que entén que hi hagi una prioritat econòmica i temporal per part de les administracions públiques.
En plana política, PSOE i Podem han arribat a un acord aquest migdia sobre els pressupostos generals de l'Estat i la llei d'habitatge. Segons fonts de Moncloa, aquest pacte permetrà donar llum verda als comptes públics en el Consell de Ministres, però no s'han donat més detalls sobre els continguts dels projectes.
Aquesta entesa permetrà al govern espanyol presentar el projecte davant del Congrés dels Diputats, on hauran de ser admesos a tràmit i, si s'admet, hauran de ser validats per la majoria de la cambra. Pedro Sánchez haurà de negociar amb la majoria de la investidura, que també és la que li va permetre validar els comptes de l'any passat.
Recordem que a l'estiu PSOE i Podem van començar a negociar els detalls dels nous comptes i Unides Podem va tornar a posar sobre la taula la necessitat d'aprovar la llei de l'habitatge.
Podem va posar tres condicions per donar suport als comptes públics: el traspàs a la Generalitat de Rodalies, ports i aeroports, la regulació del preu dels lloguers i un augment del 15% en l'impost de societats.
I encara una altra de les mesures pressupostàries és que el govern espanyol planteja augmentar un 2% el sou dels funcionaris al 2022.
És la proposta que el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública ha portat a la reunió de la Mesa General de la negociació de les administracions públiques amb els sindicats. L'increment salarial dels funcionaris serà aprovat en el marc del projecte de pressupostos generals de l'Estat i haurà de passar pel Consell de Ministres. Fons del Ministeri d'Hisenda confirmen que avui no s'aprovarà i haurà d'esperar més endavant.
I un altre nom propi el dia d'avui és el de Gonzalo Boye. L'advocat de Carles Puigdemont ha demanat a la justícia posar fi a les peticions d'extradició després que ahir el Tribunal de Sàsser tornés a girar l'esquena al Tribunal Suprem i deixés en suspens el procés d'extradició, com també va fer Bèlgica. L'advocat de Puigdemont ho ha explicat en una entrevista al Matí a Radio Estel.
Alguien tiene que poner fin a esta locura. O sea, desde una perspectiva incluso de España, yo creo que esto es un error político, un error jurídico, un error de imagen, porque van a seguir insistiendo seguramente y yo no sé lo que pretenden. Si es que tengamos 26 respuestas, eso no es problema, las podemos tener, pero con una debería haber bastado.
De fet, Boye creu que el fet que Espanya segueixi insistint en l'euroordre és un error polític, jurídic i d'imatge internacional. I atenció a aquesta notícia de darrera hora, que ens acaba d'arribar un avenç de la part dispositiva del mateix Tribunal Constitucional. Diu el següent: el ple del Tribunal Constitucional per unanimitat avala la vigència de les ordres de detenció nacionals, europees i internacionals dictades per al Tribunal Suprem contra Puigdemont. Per tant, segons els alts tribunals de l'Estat espanyol, les euroordres segueixen vigents.
Sobre les resolucions de les mesures cautelars que va demanar la defensa per retornar-li la immunitat parlamentària i evitar una nova detenció, Boye creu que els seran favorables, perquè diu que s'ajusten al dret de la Unió.
El Tribunal General y el Tribunal de Justicia, ambos, cuando resuelven algo, lo tienen que hacer pensando en los 27 Estados miembros. Y eso implica, entre otras cosas, tomar decisiones que a algún Estado miembro no le puede gustar, pero que es lo más conforme al derecho de la Unión.
Abans d'aquestes resolucions judicials, s'ha de pronunciar el Parlament Europeu, com a molt tard, el 15 d'octubre.
Recordàvem aquesta darrera hora, aquest avenç de la part dispositiva que acaba d'emetre el Tribunal Constitucional, i és que el ple del Tribunal Constitucional, per unanimitat, avala la vigència de les ordres de detenció nacionals, europees i internacionals dictades per al Tribunal Suprem contra Carles Puigdemont. De fet, llegeixo textualment, si em permeten: el Tribunal Constitucional, mediante auto adoptado por unanimidad el 5 de octubre del 2021, desestima el recurso de súplica y la solicitud de medidas cautelares interesados por Carles Puigdemont y Casamajor, Antoni Comín y Oliveras, Clara Ponsatí y Ubiols y Lluís Puig i Gordi. Més coses, perquè aquest dimarts ha arrencat la segona edició del Barcelona New Economy Week i al matí a Ràdio Estel hi ha estat en directe. Ho ha fet des de l'estació de França, un dels punts neuràlgics d'aquesta edició del Congrés.
Durant la connexió, aquesta emissora ha entrevistat el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, qui ha destacat que el Congrés té un caràcter global i amb accent barceloní. També ha assenyalat la importància del BNIU per crear oportunitats de negoci.
No només hem continuat, sinó que hem doblat els continguts, hem doblat els speakers, hem passat de 400 a 800 speakers, hem doblat els temes, com deia, anem en comptes a 3 espais de la ciutat de Barcelona, estarem a 7 espais de la ciutat de Barcelona, per tant, bueno, és l'any, com vostè diu, de la consolidació, però també de la garantia de que això és un espai per crear activitat econòmica i per crear oportunitats.
I en plena pandèmica, la velocitat de contagi en les darreres hores baixa 3 centèsimes i es situa ara en 1,06. El risc de rebrot retrocedeix 2 punts i es situa en 64.
Salut declara 3 crítics menys a les UCI, que passen de 126 a 123, i es confirmen els 467 nous casos positius i 7 defuncions. Pel que fa a les escoles, els grups confinats per Covid baixen a 210, 29 menys que aquest dilluns, i en total hi ha 6.359 persones confinades i 145 centres amb algun grup aïllat.
I el Departament de Salut arriba a un acord amb una clínica de Lleida perquè es pugui fer avortaments en aquell territori. Els facultatius de la sanitat pública s'acullen, però, a l'objecció de consciència per no realitzar-los.
Fins ara, les dones que volien interrompre el seu embaràs s'havien de desplaçar a Tarragona o a Barcelona. Només l'any passat, 880 dones van haver de marxar fora de la capital del Segrià per aquest motiu. Actualment, a més de Lleida, no es pot interrompre l'embaràs amb intervenció quirúrgica a la zona del Pirineu per les mateixes raons d'objecció de consciència per part dels professionals sanitaris.
Setze dies després de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma i una setmana després que la lava toqués al mar, el volcà augmenta la seva activitat sísmica i es registren 115 terratrèmols en les últimes 24 hores.
A més, segons l'informe del Departament de Seguretat Nacional, s'observen diversos centres actius a l'interior del cràter principal. De moment, els experts no descarten la possible aparició de noves boques ni un augment de l'activitat explosiva. De moment, la superfície total afectada per la lava supera els 400 hectàrees, de les quals 32 han format el delta de lava. El magma ha sepultat més de 1.200 edificis i hi ha més de 6.000 persones desallotjades.
I la llum torna a ser històrica, puja avui més d'un 9% i arriba al segon preu més alt de la història.
El preu de l'electricitat al mercat majorista s'enfila avui fins als 203,68 euros al megawatt hora. Per tant, el preu avui superarà per segona vegada la barrera dels 200 euros. Respecte al mateix dimarts de l'octubre de l'any passat, el preu s'ha multiplicat per 5. La franja més cara avui serà entre les 9 i les 10 de la nit, on el preu pujarà fins als 256,47 euros al megawatt hora.
Shukuro Manabe i Klaus Hasselmann reben el Premi Nobel de Física 2021 per les seves contribucions sobre el modelatge del clima de la Terra, que han permès quantificar la variabilitat i predir l'escalfament global.
El jurat de l'Institut Karolinska d'Estocolm també ha reconegut l'italià Giorgio Parisi pels seus descobriments sobre el funcionament dels sistemes complexos, des de l'escala atòmica a la planetària. El premi està dotat amb 10 milions de corones sueques, uns 985.000 euros.
I el Servei Català de Trànsit engega avui una campanya de conscienciació a les escoles i instituts sobre la importància de saber què és un patinet elèctric i quines obligacions implica. La campanya amb l'eslògan "Saps que si portes un patinet elèctric condueixes un vehicle" té com a objectiu que joves i adolescents coneguin la normativa.
Mossos i policies locals disposaran de 15.000 fulletons informatius per complementar els tradicionals cursos d'educació viària que fan els centres amb els del fenomen dels patinets. El coordinador de mobilitat segura dels Mossos d'Esquadra a la regió central, Joan López, insisteix en que el patinet és un vehicle.
Estem acostumats que el patinet és, sempre ha sigut una joguina, i aquest tipus de patinet, l'elèctric, de més de 6 km per hora fins als 25 km per hora no és una joguina, sinó que ja és un vehicle. De fet, el seu nom ja li han posat com a vehicle de mobilitat personal.
Trànsit recorda, entre altres normes, que el conductor no pot portar cap acompanyant, que no es pot circular per les voreres, que s'han d'obeir les senyals de trànsit i que no es pot circular per les vies interurbanes, ni tampoc autovies ni autopistes.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirma la condemna a presó permanent i revisable per l'home que va matar una menor a Vilanova i la Geltrú el 2018.
Els magistrats ratifiquen la pena per un delicte d'assassinat i la condemna de 7 anys de presó pel delicte d'agressió sexual. A més, haurà de pagar 445.000 euros als familiars de la menor.
I el tribunal desestima recursos contra la sentència que van presentar, de fet, la defensa, la fiscalia i l'acusació particular.
El judici amb jurat popular es va celebrar el 9 d'abril del 2021 d'aquest any a l'Audiència de Barcelona i es va allargar diverses sessions fins a l'emissió del veredicte del judici del 23 d'abril.
Aquí també envien a judici és el monitor de l'Institut Gili Gaia de Lleida, acusat d'enviar fotos eròtiques a dues alumnes de 15 i 16 anys.
Segons la fiscalia i a través d'un grup de WhatsApp anomenat Orgia, l'home de 39 anys enviava a les dues noies fotos d'ell despullat i els hi feia comentaris de caràcter sexual i insinuacions. La fiscalia demanava inicialment 3 anys de presó per dos delictes contra la llibertat sexual, però en el judici oferirà a l'acusat rebaixar la pena a un any de presó si reconeix els fets.
22 minuts que passen de les dues de la tarda, obrim també a plana andorrana perquè el Principat prohibeix el vel a l'escola, que no es podrà tornar.
Portar.
Gràcies. Olma Gireu, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. La ministra andorrana d'Educació, Esther Vilarrubla, anuncia que no es podran endur símbols ostentosos de qualsevol religió a l'interior dels col·legis andorrans. D'aquesta manera, el sistema andorrà s'equipara al sistema francès pel que fa a la laïcitat i ho fa arran del cas d'una menor d'11 anys i el germà bessó del Liceu Comte de Foix. Aquests dos infants no acudeixen a classe des de la segona setmana de setembre per decisió de la família després que el centre va prohibir a la nena portar el hijab al centre.
Ara mateix el Ministeri es troba en procés de mediació amb la família perquè els infants tornin a l'escola, però no es descarta la intervenció d'Afers Socials i fins i tot la Vetllia. I els papers de Pandora revelen, de fet, un canal opac entre Venezuela i la banca privada d'Andorra.
El bufet panameny Alcogal hauria creat i legalitzat almenys 51 de les 78 societats pantalla que van servir de vehicle per al blanqueig de fins a 2.000 milions de dòlars en pagaments de suborns i comissions per funcionaris venezolans originats a banca privada d'Andorra. Aquesta és una de les conclusions dels papers de Pandora.
I un ingressat a l'hospital i 25 casos nous al cap de setmana, també a Andorra.
El Ministeri de Salut ha informat que hi ha una persona ingressada a planta de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell per la Covid-19. En l'actualització sanitària s'han notificat fins a 25 nous positius de coronavirus a Andorra, que fan pujar la xifra total des de l'inici de la pandèmia a 15.267 casos.
I encara una darrera hora, quan passen 23 minuts i mig de les dues de la tarda, i és que un agent de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra ha mort aquest dimarts durant la realització d'unes pràctiques rutinàries de la seva unitat al parc de Sant Llorenç del Munt, a Matadepera. Sílvia.
Segons les primeres informacions, la gent hauria caigut d'una altura de 30 metres i ha quedat inconscient, però tot i els esforços del servei d'emergències, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida.
Esports.
Ara sí, obrim també plana esportiva pel que fa als esports. El Barça comença aquesta nit el camí cap a la reconquesta de la Lliga de Campions femenina. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Partides aquesta tarda al Johan Cruyff. El Barça rep la visita de l'Arsenal, que a priori és el rival més fort del seu grup. Les angleses arriben amb els mateixos números que les blaugranes. Tots dos equips lideren la classificació de les competicions domèstiques sense haver perdut cap partit. El Barça recupera Sandra Paño sota els pals després d'haver rebut l'alta mèdica. També tornen a l'equip Jennifer Hermoso, Leila Ouhabi i Andrea Pereira, tot i que no és segur que totes entrin a l'11 inicial. El tècnic Jonathan Giraldes ha assegurat que la clau per guanyar aquest partit és defensar bé els contraatacs, i la lateral Marta Torrejón sap que són un equip ambiciós i que s'han de centrar en el present.
Una de les coses bones que té aquest equip és que és molt ambiciós, i sabem que al futbol tant les victòries com les derrotes han de passar ràpid, s'han de superar ràpid, perquè l'endemà i tot seguit tenim un altre partit. Per tant, no ens hem de quedar amb el passat, ens hem de quedar amb el que ve ara.
Les Blaugranes volen tornar a fer la gesta d'aconseguir la Copa d'Europa per segon any consecutiu.
I pel que fa al futbol masculí, TV3 acaba d'explicar que Jordi Cruyff va aturar la destitució de Ronald Koeman.
Segons ha explicat el periodista Xavi Torres, Laporta va mantenir una conversa amb Jordi Cruyff el divendres i aquest el va convèncer per donar una última oportunitat al tècnic neerlandès, ara que recuperarà jugadors importants en atac com Agüero i Dembélé, i Ansu Fati estarà en condicions de jugar més minuts. Després d'aquesta conversa hi ha una trucada entre el president i l'entrenador i es citen per dissabte a la Ciutat Esportiva abans de viatjar a Madrid per jugar contra l'Atlètic. En aquesta reunió Koeman li torna a explicar els seus arguments i el president decideix la continuïtat de Ronald Koeman.
I encara en futbol, la Guàrdia Civil ha inspeccionat les instal·lacions del Lleida Esportiu per possible falsedat en contractes i frau a la Seguretat Social.
Ho ha avançat la Cadena Ser. Els agents s'han presentat aquest matí a les instal·lacions del club després de tenir sospites que es fan pagaments que no es declaren i que els treballadors cobren una part de la nòmina amb sobres. El cas es troba actualment sota secret de sumari.
Parlem també de bàsquet, perquè la penya perd entre una i dues setmanes a Derek Willis.
Les proves mèdiques realitzades al jugador han confirmat que pateix un esquinç de grau 2 al turmell esquerre. El jugador es va lesionar en l'últim partit dels badalonins que van disputar diumenge a la pista del Gran Canària. El pivot nord-americà s'afegeix a les baixes dels bases Ferran Bases i Artur Zagars.
El món del bàsquet, que estarà pendent aquesta tarda també del futur de Pau Gasol.
D'aquí a poc més de dues hores, Gasol ha de dir si continua jugant o es retira ja definitivament. El jugador català ho farà en el decurs d'un acte al Teatre del Liceu a partir de a les 5 de la tarda. Si Gasol decideix continuar, podria fer-ho al Barça. El jugador va reconèixer fa poc, en un acte de la seva fundació, que hi havia dies que se sentia llest per poder continuar jugant i d'altres en els que no es veien cor.
I aquest matí s'ha presentat la 56a edició del Rally Catalunya Costa Daurada, que torna després de la pandèmia.
La competició tindrà l'epicentre a Salou i a les carreteres tarragonines. A més, aquesta prova podria decidir el campió del món. El francès Sebastián Ogier té 190 punts i es disputa el títol amb l'anglès Elfyn Evans, que en suma 166. El rally serà íntegrament d'asfalt i, com a novetat, el shakedown es farà el dijous 14 al Col de la Teixeta, amb un recorregut de 4,31 quilòmetres. El mateix dia a la tarda es farà la cerimònia de sortida a Salou i l'endemà, el divendres, es correran 3 trams, 2 cops cadascun. El dissabte se'n disputaran 7 i el diumenge els pilots faran els trams de Santa Marina i Riudecanyes, tots dos doblats. Destaca la participació en aquest rally del pilot català Jan Solans, campió del món júnior al 2019.
Gràcies, Xavi. Obrim ara la plana cultural. Doncs vinga, va, i encetem la secció més relaxada del programa, la secció de cultura, de la mà, com sempre, d'Olma Giró. Què tal? Bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Joan.
Què ens portes avui, va?
Avui comencem molt forts perquè acabem de saber que la pel·lícula El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, és la candidata espanyola als Oscars. I és que l'Acadèmia Espanyola de Cinema ha seleccionat El buen patrón per representar Espanya a la 94a edició dels Premis Oscars. El film, que és de Mediapro Studio, amb participació de TV3, s'ha imposat a Madres Paral·leles de Pedro Almodóvar i Mediterráneo de Marcel Barrena en la cursa per arribar a Hollywood. La pel·lícula és un relat d'històries paral·leles que s'entrellacen i que totes giren a l'entorn d'una personalitat seductora de Blanco, que és el protagonista, interpretat per Javier Bardem, que aquest protagonista te l'has d'imaginar una mica com, saps, el clàssic senyor que porta com molt bé l'edat i desprèn aires a Don Juan, saps? Una mica d'aquest estil. Bé, doncs, aquest protagonista, Bardem, és el propietari d'una fàbrica de balances industrials i viu constantment pendent de la visita d'una comissió que ha de decidir si li atorga o no el premi
premi a l'excel·lència empresarial. Però com et pots imaginar, sempre hi ha algun gir, i més en les pel·lícules que acaben a Hollywood, i arriba un moment doncs, que les coses comencen a torçar-se-li. I serà llavors quan començarà realment l'aventura d'aquesta pel·lícula, i el protagonista sembla ser que creuarà moltes línies vermelles inimaginables per retornar aquesta empresa a l'equilibri.
Clar, la pregunta que es fa molta gent ara és quan la podrem veure a les grans pantalles.
Doncs això t'ho sé dir, l'estrena està prevista teòricament pel 15 d'octubre, i ara sí que t'aviso, Joan, que si jo hi vaig, que tant de bo hi pugui anar, em penso demanar crispetes dolces. Perquè allò de les crispetes dolces és un debat que algun dia abordarem, senyor Joan, perquè estan més bones que les salades, sí o no?
No.
És que això és com la pizza
rotundament.
Amb pinya. Com que no?
Rotundament. Xavi, què dius?
Gens d'acord, gens d'acord.
Gens d'acord que les dolces són... No, a veure, gens d'acord en què?
Quan passes la trentena deixen d'agradar-te les dolces.
Ara, ara.
Doncs deixa'm disfrutar
per unanimitat.
9 anys que em queda perquè m'agradin les dolces. Bé, Joan, aquest debat sobre... Bueno, és que no és un debat perquè és una afirmació que les dolces són més bones que les salades. Això ho podem abordar qualsevol altre dia. El que sí que ara tinc ganes d'abordar, Joan, és què està passant amb els jocs del calamar.
Ai.
Què està passant, Joan?
La sèrie que està fent... Està causant furor, que en diuen, eh? Entre la gent jove. Mira, jo me l'he menjat tota la sèrie en un cap de setmana.
Això és que tens molt de temps, no? No, són 9 capítols d'una hora, sigui dit. O sigui, amb 9 hores la tens vista. Jo no l'he vista. S'ha de dir que aquesta tarda vull veure-la, però perquè és que és fortíssim, perquè primera, que és sèrie, o sigui, és una sèrie de Netflix... País on estrenen aquesta sèrie, país que s'apodera de les posicions i passa a ser la número 1. És, com passa? O sigui, per què passa? Vull dir, jo m'he arribat a replantejar, perquè sí que és cert que tinc tot el meu timeline doncs, ple d'influencers dient l'heu de veure, l'heu de veure, l'heu de veure, però tots els anàlisis diuen que més enllà no, d'aquesta bombolla de màrqueting que tothom mira perquè ho diu la majoria d'influencers, pel que sembla s'ho ha guanyat a pols. Perquè és que tothom en parla i tothom qui comença a veure-la l'ha d'acabar i no entenc el per què.
Tu saps el per què d'aquesta musiqueta que té la sèrie del joc del calamar que està triomfant tant o no?
No, perquè he buscat simplement la banda sonora de la sèrie.
Així és el bé que ens preparem cultura. En fi, la cançoneta aquesta té que veure perquè és l'emblemàtic o l'emblemàtica musiqueta que els nens... De Corea, que és on està gravada la sèrie, li posen els seus jocs infantils.
Sempre aquesta musiqueta.
Se l'han d'inventar i ho fan amb una espècie de flauta que també sona durant la musiqueta.
S'ha de dir que és molt hipnotitzant, eh?
Sí, sí, sí.
Bé, perquè... O sigui, bàsicament, ara intentaràs fer-me un resum de què va la sèrie sense fer cap spoiler, sisplau, perquè fa moltíssima ràbia. Però clar, jo quan vaig llegir la sinopsis, perquè m'estava preparant la secció de cultura, l'únic que vaig trobar és que és una sèrie, com has dit, coreana, fosca i amb com molta violència explícita. Mm-hmm. I clar, doncs a priori a mi aquest tipus de sèries no m'agraden i no em va cridar molt l'atenció perquè dius, com, no, mira, no m'agraden les coses així molt violentes. Però després dic, bueno, anem a mirar el tràiler a veure què, no? I a mi, vull dir, em va canviar totalment la perspectiva. El tràiler em va recordar moltíssim a La Casa de Papel, tant per les instal·lacions on passa tota la sèrie, com els mateixos jocs, no? Perquè són com uns jocs infantils que els controlen un exèrcit de vigilants armats. Però de què va, si haguessis de fer un resum així?
És molt inquietant. La paraula jo trobo que és inquietant. Ho has fet bé, això, eh? Uns jocs infantils que vigilen uns soldats armats. Després ja aniràs esbrinant el perquè de tot plegat. Mira, és humor amarillo amb molta violència. Jo la definiria així, tal qual.
Humor amarillo amb molta violència.
Sí, 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 tal qual. És humor amarillo amb molta violència. Ara, si em diguessis com és la sèrie, doncs és com anar al cinema i menjar crispetes dolces.
No sé com prendre'm això. No, però mira, si... El que sí que et puc dir jo aquesta tarda, l'intento veure, no crec que l'acabi, però tinc ganes. O sigui, tinc ganes simplement per tenir una opinió formada. El que sí que he pogut anar investigant, i sí que és un fenomen, és, o sigui, el valor d'aquesta sèrie, primer de tot, perquè, o sigui, és una ficció sud-coreana, i vull dir, les ficcions sud-coreanes ja ho van petar els Oscars del 2020 amb Parasite, i ara, doncs, amb un format de 9 capítols d'una hora, amb el joc del calamar, ho han tornat a petar.
Parasite, saps què va passar, no?, amb unes patates? Tampoc.
No, a veure, jo he vist Parasite, però ara m'estàs desconcertant.
A la pel·lícula Parasite surten uns cubells de patates, uns cubells blaus de patates. És una empresa de patates fregides de Galícia. I ho ha patat, sí, aquesta empresa.
Una mica com Gambito de Dama i aquella empresa d'escacs,
sí, sí, sí,
no?
Exacte. Que va multiplicar. Doncs va passar una mica el mateix. Sí, sí,
no en tenia ni idea. És ben bé que cada dia s'aprenen coses noves. Veus? I que bé poder-ne aprendre.
Si et quedes a Radio Estel, ja ho saps.
No, i l'altra cosa, l'altre fenomen a tenir en compte d'aquests Jocs del Calamar és l'estratègia de màrqueting brutal que han fet i que al final doncs, no deixa de ser un mirall, no?, del que està passant i de com evoluciona la nostra societat. Bàsicament, Netflix no ha pagat, però és que quan et dic que no ha pagat és que no s'ha gastat ni un duro en publicitat. Què ha fet? Doncs ha invertit tots els diners en pagar influencers doncs, perquè en parlin.
Bona aquesta.
És boníssima. Bé, no sé si en altres ocasions funcionarà igual de bé, però és que els ha sortit superbé. O sigui, a part de que tens tot el teu timeline de TikTok, Instagram i Facebook parlant del mateix, la casa del calamar... El joc del calamar, ara. El joc del calamar, doncs, és un efecte crida exponencial perquè sempre va més i sempre va més. Però bé, Joan, sigui com sigui, sigui quina sigui la manera de cridar l'atenció, qui comença la sèrie l'acaba.
Déu-n'hi-do.
Això ho podem afirmar.
Déu-n'hi-do. Sí que té una estètica, que ho vas dient, i és veritat que té una estètica que recorda molt a La Casa de Papel, eh?
Sí, i també com...
Quants de vermell,
exacte,
no?
Exacte, exacte, exacte. O sigui, no l'he vist, però pel que s'ha vist al tràiler, sí, i a mi La Casa de Papel em va encantar.
Va, més coses.
Més coses. Abans d'acabar amb música, que ja saps que sempre acabem amb música, porto una petita curiositat que estic segura que indiferent no et deixarà, Joan.
Ai, poc em fas, eh?
No, no te n'he de fer. Escolta molt bé això. El capità Crick de Star Trek...
Es capità què?
És que ho sabia.
Ha dit Crick, ha dit Crick, no, Xavi?
Tinc escrit Kirk, com és?
Pensava que anava a dir Krilin.
És Kirk o no?
Kirk.
I com ho he dit?
Crick.
No.
Com el circ.
Perquè no podem recuperar el tall, però...
No, ja ho escoltarem. Jo tinc escrit Kirk i he dit Kirk. En definitiva, el capità Kirk de Star Trek es convertirà en l'home més vell a viatjar a l'espai. I és que William Shatner, l'actor que encarnava un dels comandants espacials més cèlebres de tota la història mundial, el pròxim 12 d'octubre, Pont de la Pilar, amb 90 anys anirà a l'espai. I serà una nau espacial de la companyia Blue Origin l'encarregada de transportar la persona més vella que mai hagi viatjat a l'espai. És que la vida no ens deixa de sorprendre.
Mira, ara que parlaves no només de Star Trek, sinó d'aquesta data com a data gairebé cèlebre, i és que el capità Kirk, que és com tots el coneixem de la sèrie Star Trek, viatjarà a l'espai, ens ho deies el 12 d'octubre, eh? Doncs deixa'm dir una altra última hora d'avui, jo no sé què passa al programa d'avui, i és que el govern no celebrarà el 12 d'octubre, el Dia de la Hispanitat, ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Patricia Plaja, fa uns minuts, que ha explicat que el dimarts de la setmana que ve celebrarà igualment la reunió del Consell Executiu i es farà l'habitual roda de premsa posterior per informar de les novetats que s'hagin aprovat. Dit això, arriba l'hora d'acabar i, com sempre, la musiqueta de l'Olma.
No falla, no falla. Avui se dedica... després d'aprendre d'ahir, no tornaré a fer cap tuit dient un dilluns al matí que desitjo estar en la Godicom amb un Aperol i escoltant Nel Blue di Pinto di Blue, però t'he portat un altre temacle que sona així. Tal dia com avui, Joan, de fa exactament 59 anys, el 5 d'octubre del 1962, els Beatles van editar el seu primer single, ara és un clàssic, però aleshores aquest Love Me Do no va passar del número 17 a les llistes britàniques, però a nosaltres ens ha quedat una molt bona versió i a dia d'avui encara la recordem.
Només hi ha una cosa que dori més que Oques Grasses.
Els Beatles.
Els Beatles.
L'he clavada. Love me do, oh, love me do, someone to love, somebody new, someone to love, someone like you, love, love me do, you know I love you, I'll always be true.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tens Android, descarrega't la nova app de Ràdio Estel. Busca Ràdio Estel Oficial a Google Play i gaudeix de la nova app amb ràdio en directe, a la carta, notícies, promocions i molt més. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Vinga, 20 minuts, una mica menys, que falten per arribar a les 3 de la tarda. Un dimarts més saludem el doctor Carlos Moslares. Ell és degà de l'IQS School of Management de l'Observatori d'Economia Internacional i Financera de l'Universitat Ramon Llull. Doctor Moslares, què tal? Bona tarda i gràcies de nou.
Bona tarda.
Obrim de nou aquesta butxaca i parlem d'economia un dimarts més en aquest programa. Doctor Moslares, avui volia començar parlant, si li sembla, i degut a l'actualitat d'evasió fiscal arran d'aquests papers de Pandora, que ahir van sortir a la llum gràcies al diari El País i d'altres mitjans de comunicació, i que destapen que grans fortunes han amagat part dels seus guanys en paraïsos fiscals per evadir impostos a través d'empreses fantasmes. Però de què estem parlant quan parlem d'empreses fantasmes?
Quan parlem del tema aquest de Pandora i d'altres, no?, que han anat sortint, aquestes notícies, caldria diferenciar diverses coses. O sigui, però en primer lloc, responc a la teva pregunta, d'empreses fantasmes són empreses, anem a dir, que no tenen una activitat pròpia, productiva, i que aleshores doncs es poden crear societats a països on el que es diu offshore, o països o places, no?, on, diguem-ne, el tractament fiscal és molt favorable. Sí? He contestat a la pregunta, i aleshores aquí es pot generar moltes, a molts diversos puestos, a Jersey, al Gran Caiman, i, bueno, Bahamas, i molts altres puestos. I aquí a Europa també, a Liechtenstein, etcètera, i a Gibraltar, etcètera. Bé, dit això, el que cal també diferenciar són les persones que utilitzen aquests mecanismes, però dins el marc legal, que no dic ètic, dins el marc legal, i que utilitzen, anem a dir, aquesta desincronia que tenim a nivell mundial. Perquè, clar, aquí, fins que no tinguem, i jo crec que trigarem, però fins i tot aquí a la Unió Europea no tenim una harmonització fiscal. I, per tant, aquí, d'alguna forma, les legislacions estan per darrere de lo que és la realitat. I la realitat és que avui en dia, doncs, la enginyeria financera, doncs, i els mitjans tecnològics que tenim encara afavoreixen més diguem-ne, la creació d'aquestes empreses fantasmes, que no vol dir, insisteixo, que siguin il·legals. Una altra cosa és que sigui, anem a dir, opinable el comportament d'algunes persones i, sobretot, si aquestes, anem a dir, s'espera d'elles que tinguin un comportament més ètic per la seva dimensió política, de donar exemple, etc. No?
El que sí és evident, doctor, és que quan parlem d'evasió fiscal, és evident que parlem de menys diner a les arques de l'Estat. Ara bé, com influeix tot això en la societat? És a dir, com ens perjudica que alguns evitin pagar els seus impostos quan els pertoca?
Home, ens afecta no, molt, no, moltíssim, moltíssim. Només a la Unió Europea, que d'alguna forma diríem que és dels espais que estan bastant regulats, entre cometes, anem a dir que l'evasió fiscal, en el cas de la Unió Europea, representa potser 10 vegades el pressupost, en el cas d'Espanya, de tota la sanitat, tot el Ministeri de Sanitat i Educació, per exemple. O sigui, que estem parlant de milers i milers i milers de milions. Per tant, ens afecta a tots i molt. I, a més, també genera, anem a dir, un indicador molt negatiu perquè el contribuent normal, extensiu, no, anem a dir-lo així, del nostre país i altres països, que complim amb les nostres obligacions fiscals, home, d'alguna forma genera un malestar i molt gran, no?
Seguim parlant d'economia avui amb el doctor Carlos Moslares. Ell és degà de l'ICUESA, School of Management, l'Observatori d'Economia Internacional i Financera de la Universitat Ramon Llull. Com sempre, ens acompanya cada dimarts en aquest programa per parlar d'economia. I és evident que avui també ha estat molt notícia que el dijous obrirà l'oci nocturn fins a les 6 de la matinada, això sí, amb mascareta als interiors, passaport Covid i amb una xifra del 70% del seu aforament, I això m'ha fet pensar si ja estem intentant aquella recuperació econòmica post-Covid, tot i que encara no estiguem oficialment a l'era post-Covid. Doctor Moslares, per on ha de passar aquesta recuperació econòmica post-Covid?
Bueno, aquesta recuperació jo crec que ja s'està donant i ja portem aproximadament 7 mesos consecutius amb reduccions amb la taxa d'atur. Al setembre era un dels setembre, tradicionalment, històricament, el mes de setembre, era negatiu. Acabava la temporada d'estiu, vacacional, i hostaleria i totes les activitats en relació al sector turístic feien que el setembre repuntés la taxa d'atur. Aquest setembre s'ha reduït en quasi 80.000 persones l'atur. O sigui, per tant, tenim una bona notícia en aquest sentit. Ara, jo també separaria, és a dir, que aquesta tendència de recuperació es continuarà donant després de la gran caiguda, evidentment, que vam tenir l'any passat, i aleshores, doncs, aquesta tendència de recuperació jo crec que es mantindrà, tret que surti alguna variant i tornem enrere, però vaja, no és previsible, en principi. El que sí que és important també mencionar és que tot aquest programa de la Next Generation de la Unió Europea, és a dir, tot aquest paquet d'ajuts de la Unió Europea, recordem que tenien dos components, per dir-lo així, la recuperació conjuntural, anem a dir, anem a arreglar, seria com a casa d'un, no? Anem a arreglar primer una fuga d'aigua que tenim així corrents i de pressa, perquè s'ha de fer, i després anem a arreglar a fons, anem a dir, canvi estructural perquè aquella casa sigui més habitable, sigui millor i tingui més futur. I jo diria que aquí sí que tenim tot el tema de la transformació digital, de les energies renovables, del tema mediambiental, és a dir, de canviar i transformar el model econòmic que tenim, i això comporta inversions importants en tecnologia, en recerca, en innovació, i això és el que farà que d'alguna forma el motor tinguem oportunitat associada amb aquesta crisi de que surti reforçat i amb un motor més potent per encarar la nova carretera que tenim per endavant.
Doctor, ens queda un minutet perquè volem saludar també a aquesta hora la Fundació Arrels, que ha engegat una campanya que val molt la pena escoltar, però sí que no vull acomiadar-lo sense preguntar-li, perquè ara estàvem parlant de la pandèmia, de recuperació econòmica, però no sé fins a quin punt és cert si la pandèmia ha canviat alguns dels conceptes econòmics, i no només econòmics, sinó també laborals importants, com és el fet del teletreball. El teletreball ha vingut per quedar-se, i més enllà d'això, encara som lluny o no de la seva implementació?
No, jo crec que ha vingut per quedar-se. Ara, parcialment. És a dir, jo no crec, depèn de l'activitat, evidentment, però si la resposta és sí o no, és a dir, que ha vingut per quedar-se, sí, i jo diria, m'inclino perquè cada vegada les activitats tinguin un component híbrid, perquè també algunes companyies que ja abans del Covid havíem traslladat algunes de les seves activitats o departaments totalment al teletreball, també estaven enfrontant problemes de cultura organitzativa, de lligams, de connexió entre les persones, de treball en equip, i per tant, algunes inclús havien tirat una mica enrere. A mi el que sí que crec és que moltes de les activitats, evidentment no totes, ja ho sabem això, però moltes de les activitats sí que poden tenir aquest grau de flexibilitat, sí, que ara amb el Covid també les tecnologies d'alguna forma ens afavoreixen aquest, diguem-ne, aquest nou marc.
Degà de l'IQS School of Management, l'Observatori d'Economia Internacional i Financera de la Universitat Ramon Llull, doctor Carlos Moslares, un dimarts més. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Seguim parlant d'economia i d'actualitat la setmana que ve. Una abraçada molt gran, que vagi molt bé.
Una abraçada i moltes gràcies a vosaltres.
L'entrevista.
Doncs vinga, ja sabeu que aquesta casa i aquest programa som eminentment informatius, però també eminentment socials, i per tant ens agrada donar veu, perquè creiem que així ho hem de fer, entitats socials que fan una feina ingent per aquell verb que sovint sembla que se'ns hagi oblidat, ajudar. És el cas de la Fundació Arrels, que, com sabeu, ajuda a la gent sense llar de formes múltiples i des de fa més de 30 anys, i que, a més, ara torna a proposar-nos una campanya en la que ens hi podem involucrar fàcilment fins al proper 31 d'octubre. Tothom a cobert. Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació, molt bona tarda i gràcies per ser avui als estudis de Ràdio Estel a través del telèfon.
Bona tarda.
Cada nit més de 1.200 persones dormen als carrers de Barcelona.
Sense una llar ni un sostre on sentir-se protegides.
Per fer-hi front, Arrels Fundació impulsa la iniciativa Tothom a cobert.
Organitza un àpat solidari i fes possible un gran objectiu.
Que nadie esté viviendo en la calle.
Com funciona Tothom a cobert? Convida la teva família o amistats a casa i prepara'ls un àpat per llepar-se'n els dits. Et proposem que tu organitzis la trobada i que els comensals facin un donatiu a Arrels Fundació per garantir allotjament estable a persones sense llar.
Tots i totes ho farem possible.
Festa anfitriona.
Festa anfitriona.
Tothom a cobert.
Todos a cubierto.
Tothom a cobert.
Tothom a cobert. Mai un àpat haurà tingut tan bon profit. Inscriu-te a tothomacobert.org.
Ara ens en parlava molt bé l'anunci que heu fet des de Arrels Fundació, però Ferran, deixa'm preguntar-t'ho tu directament, Què és Tothom a cobert?
Bé, Tothom a cobert és precisament una iniciativa per a que les persones, que la ciutadania, per sensibilitzar la ciutadania, de manera que tothom doncs pugui participar una vegada més amb aquest projecte, amb aquesta idea de que no hi hagi ningú dormint al carrer. El que volem bàsicament és sensibilitzar la ciutadania i aprofitar en aquests moments que la gent, és un moment en què tots ens volem retrobar amb molta gent, doncs que a més ficar-li un plus, diguem, no? Una mica més de contingut.
Perquè es pregunti, Ferran, el per què d'iniciatives com aquestes des de la Fundació Arrels, ho explicava molt bé també en aquest vídeo Andreu Buenafuente, un vídeo que podeu trobar també a la plana web d'Arrels Fundació a través del seu Twitter i que circula molt per la xarxa. Si us pregunteu el per què, deia, d'iniciatives com aquestes, doncs perquè hi ha més de 1.000 persones dormint cada dia al carrer i només a Barcelona, no?
Exactament. Només els cas de Barcelona, com a mínim, hi ha aquesta quantitat i és moltíssima gent, malgrat pugui haver una mica de sensació de que baixi, però nosaltres en aquest sentit no estem gaire optimistes. Però la qüestió és que la situació és molt complicada i no acabem de trobar una solució. Per tant, nosaltres cada vegada volem la implicació de la ciutadania, perquè és una cosa que al final hem de solucionar entre tots.
Ferran, tu ja ho saps, però des d'aquí, des de Ràdio Estel, hem pensat, per qui encara no s'hagi animat, hem dit calla, que hi ha gent que ja s'hi ha apuntat a aquesta iniciativa i li hem de preguntar-li com i per què s'hi han apuntat, i és per això que avui a Estel Migdia també ens hi acompanya Anna Manso. Ella és guionista d'innumerables programes infantils i juvenils i sèries de televisió com el Club Super 3, el Mic, Vent del Pla, com si fos ahir, i de llibres com Canalons Freds o Allò de l'Avi, eh? Tot plegat, a més de col·laborar en diferents mitjans de comunicació. Anna Manso, què tal? Molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bona tarda. Gràcies a vosaltres per donar espai a aquesta iniciativa tan fantàstica.
Anna, abans de tot plegat, deixa'm preguntar-te d'on treus temps? Perquè...
A veure, hem de sopar, hem de dinar. Per posar de fer, doncs llavors, doncs, dedicar-lo doncs, a una iniciativa com aquesta. I temps per escriure? De fet, a les pedres. Quan és vocacional, es troba de sota les pedres.
Dèiem, per què has decidit apuntar-te a una iniciativa com aquesta Arrels Fundació?
Mira, ja fa molts anys que sento una certa sensibilitat especial parlar del projecte d'Arrels. Les persones, jo soc profundament urbanita, com a gran defensora de la ciutat, no? I m'agrada pensar que el marge de ser un espai dur, que també ho és molt, també pot ser un espai d'acolliment. I que, per ser al costat d'una persona que dorm al carrer, es pot fer alguna cosa. Per tant, que les persones que veiem la civilitat i les que no, també, que sense sensibilitat, podem fer-hi. I per això em vaig apropar a Arrels d'una manera discreta, col·laborant-hi puntualment. I quan vaig rebre el mail on se m'informava d'aquesta iniciativa, la vaig trobar meravellosa, perquè és el que jo deia, és celebrar l'amistat o les trobades i que tingui un sentit diferent.
Celebrar una mica la vida que ens cal, no? I més en aquests temps, també.
Jo soc profundament optimista, optimista realista. Moltes vegades es confon l'optimisme amb la ingenuïtat o amb no tocar la peus a terra, ni iniciatives com les d'Arrels, això són profundament optimistes en el sentit que diem, no? De celebrar la vida i de celebrar que podem fer coses plegats i remengar-nos. Ells s'hi remengen molt, jo només això de tant en tant, he participat en algun cens de recompte, he participat en alguna iniciativa puntualment. Les persones que... Jo sempre soc partidària de millor una gota que no pas res, no? I penso que això, no sé, qui ho estigui dubtant, jo l'animaria en aquest sentit, no? És millor fer un petit àpat, dinar, sopar, un pícnic amb la gent de la feina, no cal fer-ho ni a casa, no? I que llavors es recapti una quantitat de diners, es sensibilitza la gent que està treballant, que era una cosa que a mi m'agradava fer, poder explicar què fa Arrels als meus amics i amigues. I ja està, i recaptar els diners que es pugui, no?
Ara ens explica...
Ja està, ja has col·laborat una mica.
Ara ens explicava el Ferran el què és el Tothom a Cobert, ens explicaves tu, Anna, el per què, no? Has decidit implicar-t'hi. Ara ens falta el com. És a dir, tu que ho estàs vivint des de l'exemple, eh? Vull preguntar-t'ho precisament a tu. Com es fa tot plegat?
Mira, jo vaig enviar un WhatsApp a un grup d'amics que tenia, molt nombrós, i vaig dir, nois, noies, he pensat això, qui s'hi apunta, que m'ho diguin per privat, per no bloquejar aquest WhatsApp, no? Que la gent l'antipa molt, el tema dels grups de WhatsApp, que jo soc molt respectuosa. Els vaig enviar el link de la pàgina web on Arrels ho explica superbé, i ja està. Senzillament això, després ja ens arreglarem per enviar els diners, ho faré jo, ho farà cadascú, hi ha una desgravació per cada persona que ingressi, en fi, ho farem de la manera més fàcil possible perquè arribi Arrels. I nosaltres, en el nostre cas, jo vaig ser fa dues setmanes i vaig fer un sopar i aquella gent també els vaig dir, vam fer-ho igual, és a dir, jo convidava a begudes i en aquell cas al pastís i les portava alguna cosa. I en aquest cas ho farem exactament així, val? Perquè nosaltres serem entre 11 i 15, no ho sabem encara, eh? Però...
Déu-n'hi-do, quina colla. Per cert, ens queda un minut i mig per acabar aquest programa, però no us oblidi de deixar de preguntar, perquè em sembla molt important parlar-ne, perquè, entre altres coses, l'Anna Manso forma part del col·lectiu On Són les Dones, i volia aprofitar això per preguntar-li al Ferran que si la invisibilitat en els homes que viuen al carrer ja és gran, en les dones ja és brutal, no, Ferran?
Sí, de fet, quan sempre diem que hi ha un 15%, entre un 10 i un 15% de les persones que van al carrer que són dones, és precisament per aquesta invisibilitat que la dona al carrer fuig
enfurits més que mai, perquè malauradament el paper sempre arriba fugint d'agressions o sexuals o físiques, diguem. Al final s'amaga com pot, i a vegades amagar-se i tot pot arribar a ser pitjor. Per tant, aquesta xifra, en el fons, és una realitat bastant, bastant oculta.
Si voleu apuntar-vos-hi, no ho dubteu. De veritat que val molt la pena, com ens explicava ara mateix l'Anna Manso, 3w.arrelsfundació.org. Allà ho trobareu com fer-ho, i de forma molt fàcil. Ferran Busquets, Anna Manso, moltíssimes gràcies per participar avui en aquest programa. Una abraçada molt gran als dos.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a
Re, mig minut i arribem a les 3 de la tarda. Rapidíssimament, com ha quedat l'enquesta d'avui a Twitter? Eva Cervera, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Mira, avui preguntàvem, creus que cal més inversió en salut mental, sobretot després de la pandèmia? I la resposta de l'audiència, rotunda, un 100%, quasi.
100%, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Okay. Eva, gràcies. Nosaltres hi tornem demà a les 2 del migdia. Tot anirà bé. Amb Toni Marín, que vagi bé. Adéu-siau.